Ara sí, són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Per portar el jersei més gruixut de l'armari. Pràcticament podem parlar d'onada de fred amb vent de tramuntana que seguirà bufant avui, però amb menys intensitat.
Ja ens disculpareu per tots els problemes tècnics que hem tingut abans de començar el programa. Són les 8 del matí d'aquest divendres 11 de gener. Anem directament amb l'informatiu d'aquest divendres 11 de gener. L'informatiu d'avui passa perquè encara sense saber data del judici contra el referèndum de l'1 d'octubre, el president de la Sala Segona del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, ha demanat que es traslladi els presos polítics com Dolors Bassa a Madrid a finals de gener. Gerard Descats.
La idea és fer el trasllat l'última setmana de gener, tot i que l'ha d'aprovar el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska. Amb l'aprovació de Grande Marlaska, l'exconsellera turruallenca Dolors Bassa tornaria a Madrid. Des de l'estiu està empresonada a la presó del Puig de les Basses, després d'estar tancada a la presó del Calameco a Madrid. Es preveu que el judici duri uns 3 mesos i que se celebri els dimarts, dimecres i dijous de cada setmana, en jornades maratonianes del matí i de tarda, entre les 10 del matí i les 6 del vespre.
Aquesta és la notícia del dia d'avui, però en tenim moltes més. Per exemple, que els Mossos d'Esquadra han localitzat i detingut la platja d'Aro, la noia de 17 anys, que es buscava com a autora, com a presumpta autora de l'apunyalament de la seva mare de 53 la nit de dimecres a Banyoles. Doncs bé, a última hora d'aquest dijous, la filla ha confessat que ha assassinat la seva mare, Gerard Descats.
La filla trobada en vida s'hauria escapat de Banyoles després de presumptament assassinar la seva mare. Els Mossos s'han centrat en la seva desaparició després de trobar una nota manuscrita on reconeixeria el crim i on s'acomiadava. La investigació ha començat aquest dimecres quan una altra filla de la víctima ha trobat el cadàver, que presentava múltiples punyalades als peus del llit d'una habitació del seu domicili situat a l'Avinguda Països Catalans de Banyoles. El fill va avisar la policia entre les 9 i les 10 del vespre.
Feia dies que corrien rumors sobre intents de matar gossos a la Bisbal, així com denúncies i fotos a través de les xarxes socials, però eren anònimes, la qual cosa, no haver pogut documentar la informació i davant del risc de provocar alarma social sense els deguts fonaments, nosaltres ens havíem abstingut de publicar-ho. Però això va canviar ahir, oi, Manel?
Exactament. Ahir, però 8:45 de la nit, davant l'edifici Sant Jordi, una noia va treure a passejar el seu gos i, de sobte, se'n va adonar colorava quelcom a la gespa i s'ho portava a la boca. L'animal anava lligat i per això va tenir temps de treure-li de la boca, el que a continuació va comprovar que era un tall de pernil farcit de claus. La propietària de l'animal ha presentat aquest matí la corresponent denúncia contra qui resulti ser l'autor o autora d'aquest acte miserable i ho ha fet a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal, havent avisat prèviament a la policia local. Segons fonts veterinàries consultades per Ràdio Capital, tècnicament parlant, no es pot denominar enveninament, doncs, de fet, no es tracta de cap verí. L'atrocitat consisteix en forçar l'ingesta de materials rígids i punxants que tinguin capacitat per produir ferides en el sistema digestiu i circular, és a dir, sanguini, de l'animal, amb la finalitat de que provoquin una hemorràgia interna capaç de provocar-li la mort. En definitiva, seria una acció física similar a una ganivetada a l'exterior del cos, feta, però, amb objectes tallants o punyents.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols encara a la fase final de la remodelació del passeig de Rius i Calvet. Segons diuen, queda per executar entre un 15 i un 20% del projecte, que quedaria acabat a finals de febrer. Què més en sabem, Pedro Ruiz?
Aquesta setmana s'ha tancat la circulació dels vehicles al passeig de Rius i Calvet que porta a Sant Elm. No s'hi podrà accedir fins d'aquí a 5 setmanes previsiblement. Així doncs, ara s'està procedint a l'asfaltatge i també a la col·locació manual de les llambordes. Josep Savalls, regidor d'Urbanisme de Sant Feliu de Guíxols, ha completat la llista de les tasques que s'estan realitzant per donar per acabades les obres.
Després també aquí de la tercera placeta on involucrem la figura la Costa Brava, que la coneixem popularment com la Pepita. També ens queda l'aportació de sorra que ha de venir de Sarriera a la part de la platja i el remat de tot el que seria la part de l'espigó, que encara s'hi estan acabant de col·locar la rocalla per consolidar perfectament perquè quan vinguin temporals de mar estigui protegit.
Finalment arribaran al voltant de 1.700 metres cúbics de sorra que provenen de la cala de Sarriera, a Begur, amb la finalitat d'equilibrar el paisatge. Sobre els terminis, Savalls creu que entre mitjans i finals de febrer podrien estar enllestides les obres i que es treballa amb aquest objectiu. Però afegeix també que dependrà de les condicions meteorològiques. En aquesta línia, segons l'edil d'Urbanisme, un temporal de pluges podria endarrerir cap a principis de març la finalització del projecte.
Hem tingut un inici de programa una mica accidentat, però és que el contingut és immillorable, el contingut del programa, perquè portem tres notícies que només podeu escoltar a Ràdio Capital i llegir a radiocapital.cat. I una més. La setmana que ve comencen les obres de la plaça del carrer Sant Pere de Begur. El que fins ara havia estat un aparcament passarà a ser una zona verda. En què consisteix el projecte, Elena Santín?
A la plaça hi haurà un parc infantil, unes grades per seure i unes escales que donaran al carrer Sant Pere. Les obres, que comencen la setmana vinent, han de durar 4 mesos. Tot i això, el regidor d'Obres de Begur, Francesc Pilsa, ha dit a Ràdio Capital que intentaran enllestir-ho en 3 mesos, per Setmana Santa. Pilsa també ha explicat que al principi l'Ajuntament volia fer un pàrquing soterrat. Ara bé, després de parlar amb els veïns, van decantar-se per la zona verda. Les obres compten amb un pressupost de gairebé 360.000 euros i van a càrrec de l'empresa madrilenya Tecirsa. Després de tot, el regidor ha dit que es tracta d'una obra senzilla i sense complicacions.
Han començat uns treballs de restauració a l'abocador de Can Català. Aquest abocador està al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, i per allà hi passava una antiga sorrera entre l'Escala i Torroella de Montgrí, que ara es pretén recuperar. En té tots els detalls d'Eugènia Güell.
Aquesta antiga sorrera es va utilitzar com a abocador de runes durant els anys 70 i ara es pretén eliminar part d'aquesta runa i residus de manera que es pugui recuperar aquesta sorrera. Els objectius també són restablir els sistemes naturals i crear les condicions òptimes per potenciar la flora i la fauna autòctones, de manera que s'erradicaran espècies de flora exòtica i es plantarà arbrat i arbustos propis de la zona. La idea és donar un ús social a l'espai per mitjà de la recuperació d'un camí històric situat entre els dos termes municipals, per la zona de Can Català i transcorre el tram final del Camí dels Termes, un sender que, com dèiem, és històric, que enllaça Cala Montgó i el Mas Puig i que divideix les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà i, a més, els dos termes municipals de l'Escala i Torroella. Doncs bé, els diferents abocaments dels que parlàvem provocaven desnivells i no permetien seguir el recorregut original, que ara és el que es pretén recuperar i en el que s'instal·larà un plafó informatiu i banderoles indicatives. En conjunt, són unes actuacions de la Diputació de Girona i l'Obra Social La Caixa, amb col·laboració dels ajuntaments de l'Escala i Torroella de Montgrí, que han costat en una primera fase 64.000 euros.
Palamós és l'únic municipi gironí que ja pot gaudir del nou carnet jove municipal després que el passat octubre fos escollit per fer la prova pilot d'aquesta iniciativa. Els joves palamosins que disposin d'aquest carnet o del carnet jove de Catalunya podran gaudir dels avantatges del PAC Jove 2019. Bon dia, Anna.
Bon dia. Aquest paquet de descomptes proposat per l'Agència Catalana de la Joventut ofereix diferents promocions des de l'entrada a museus i la inscripció a cursos de formació fins a ofertes d'estalvi en els comerços locals de Palamós. A hores d'ara ja són 70 els establiments a Palamós que s'han adherit a aquesta proposta. Xavier Lloberes, regidor de Joventut, ha explicat a Ràdio Capital que estan treballant per afegir més ofertes locals i assegura que això ajudarà a dinamitzar l'economia de proximitat.
Creiem que aquest carnet jove és molt important perquè aquests 70 establiments i més que estem treballant perquè s'hi sumin més establiments de Palamós de tot tipus, des d'establiments relacionats directament amb entitats municipals i de l'Ajuntament a tot tipus de serveis. Això creiem que serà molt important per dinamitzar el comerç del municipi, perquè aquests joves puguin fer les seves compres o tenir pagaments i establiments aquí a Palamós mateix.
El carnet costa 7,90 € anuals i reserva totes les promocions exclusivament al titular d'aquest. A través de l'aplicació per a mòbils del carnet jove i la pàgina web carnetjove.cat, els joves palamosins poden informar-se sobre quins establiments del municipi compten amb aquests avantatges. El carnet jove també té validesa a altres localitats de Catalunya i Espanya i fins i tot a altres països d'Europa com França.
Ja us he dit que escoltar el Supermatí d'avui valia la pena. De seguida explicarem moltes més notícies abans del comentari. El comentari d'avui ens el porta l'escriptor Adrià Pujol. Endavant.
Bon dia, empordanesos i empordaneses. Primer comentari del 2019, que no serà gaire diferent de les coses que ja hem anat dient durant el 2018, perquè d'un any a l'altre la diferència pràcticament no es nota. Jo avui us volia recomanar que, aprofitant que són les minves de gener, que l'aigua és baixa, que el mar és un mirall i que fa aquests dies tan, tan magnífics, extraordinaris, de sol i fred, us volia recomanar o aconsellar que aneu, si no ho heu fet encara, a les cales del nostre litoral, però sobretot a les cales que estan a punt de deixar de ser com eren. Aneu, doncs, a Sarriera, a, no sé, Aigua Xalida, a Llançà, a la Fosca. Aneu a aquestes cales a veure com el mar, us deia, és ben baix i ha deixat les primeres pedres arran d'aigua a s'allongada, que es deia abans, les ha deixat amb aquell color que brillen quan els toca el sol. I quan sigueu en aquestes cales, pareu l'orella, perquè l'única fressa que sentireu no serà pas la del mar, aquest picar lent de gener. No. Sentireu les motoserres. Sentireu les motoserres que serren els quatre pins que queden arran de mar. I quan hi sigueu i sentiu la fressa de les motoserres, serà el moment que haureu de decidir si esteu d'acord amb que us treguin allò que és vostre, les quatre pinedes arran de mar. Si esteu d'acord, mira, jo no sé què dir-m'hi. Però si no, segur que se us acut alguna manera de fer-ho saber. Que vagi bé.
Moltes gràcies, Adrià Pujol. Ja sabeu que podeu trobar tots els comentaris a radiocapital.cat. Ara mateix són les 8:23. Explicàvem aquesta setmana que l'Ajuntament de la Bisbal ha anunciat novetats sobre l'aigua potable. Va anunciar l'Ajuntament a través de la web municipal que s'estan ultimant les obres per garantir el subministrament, que depèn de dos nuclis principals d'extracció d'aigües subterrànies, els anomenats pous de Castell d'Empordà i el proveïment que ve de l'estació de tractament d'aigua potable de Fontanilles. Això vam saber-ho aquesta setmana i vam dir, doncs, entrevistem, parlem amb l'alcalde de la Bisbal perquè ens doni més detalls de la qüestió i el tenim al telèfon, senyor Lluís Sais, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Acabar aquestes obres d'aquests dos punts d'extracció d'aigua significarà acabar amb tots els problemes d'aigua de la Bisbal?
Esperem que sigui així, és a dir, la previsió... Aviam, el que nosaltres hem intentat fer és a dir que arreu de la problemàtica que va haver-hi fa dos estius, el que vam detectar era que l'estació de Fontanilles, doncs, no donava el rendiment, doncs, que estava previst que donés. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, el que vàrem decidir, doncs, els diferents membres que formem part de la comunitat intermunicipal d'Aroter, doncs, va ser, doncs, a veure, doncs, posar fil a l'agulla en aquesta situació i que davant, doncs, de casuístiques en què necessitéssim, doncs, que l'estació funcionés a ple rendiment, doncs, ho fes. I això va ser, doncs, el que vàrem preveure fer i el que ha comportat, doncs, aquestes actuacions, no? D'aquestes actuacions, doncs, el que vàrem detectar, doncs, el que es va decidir tècnicament que era el millor per donar el màxim rendiment era, primer, fer una neteja del pou actual. Al final es va creure convenient que, més que una neteja, convenia, doncs, fer un forat, fer un pou al costat del que hi havia, fer un pou nou fora de l'estació, perquè el fet de poder tenir dos pous, doncs, feia, doncs, que el treball de... no es cansessin tant els pous, per dir-ho d'una manera, però el fet de poder-ho combinar Per tant, això garantia que poguessis treure el cabal que tenies adjudicat per l'Agència Catalana de l'Aigua i llavors millorar el sistema de regulació doncs, del subministrament d'aigua en els pous de la Bisbal i en els pous doncs, de la Mancomunitat de Corçà, de Cruïlles i de Madremanya. Perquè el que es va detectar era que quan es subministrava la Bisbal no es podia subministrar els pous de Corçà i quan es subministrava els pous de Corçà no es podia subministrar els pous de la Bisbal, la qual cosa feia doncs, que el rendiment que tenia adjudicat cada municipi doncs, no es pogués assolir. Per tant, el que vam fer doncs, va ser doncs, adjudicar els treballs. Aquests treballs doncs, ja s'han acabat. Els propers dies serem la recepció de l'obra i, per tant, doncs, hi haurà un nou funcionament de l'estació de Fontanilles.
Per tant, són unes obres que ja s'han acabat i que poden començar a funcionar?
Els propers dies, sí. Els propers dies començaria a funcionar doncs, aquest nou sistema doncs, de transvasament de l'aigua doncs, de l'estació de Fontanilles als diferents pous doncs, dels municipis.
I això els bisbalencs ho notaran en la qualitat de l'aigua, en el gust, en alguna cosa?
A veure, aviam, això de moment el que ha de suposar d'entrada el que ha de suposar és que en un futur els filtres de carbó actiu que teníem doncs, posats doncs, per evitar la contaminació d'aigua doncs, que probablement doncs, tècnicament quan es concedi doncs, es puguin retirar aquests filtres de carbó actiu que evidentment suposen una despesa pels ciutadans de la Bisbal i de Forallà, en aquest cas per l'Ajuntament no té una repercussió en el preu de l'aigua, no té una repercussió, sinó que són unes despeses que assumim els ajuntaments, que evidentment doncs, aquestes despeses doncs, ara podran quedar anul·lades i minimitzades per part dels diferents ajuntaments.
Ho han calculat? Quan costen aquests filtres de carboni actiu?
A veure, el filtre de carboni actiu es paga un lloguer, perquè en aquests moments doncs, figuren en forma de lloguer, que són un lloguer d'uns 70.000 euros. 70.000 euros a l'any doncs, a repartir entre els dos municipis, entre la Bisbal i Forallac, i llavors el que sí que té un cost més elevat és que el carbó actiu doncs, s'ha de renovar, en aquests moments encara no s'ha hagut de renovar, però si la planta doncs, entra en funcionament, ens podrem estalviar aquesta renovació del carbó actiu, que això sí que té un cost més elevat.
Alcalde, s'han fet passos per estudiar la municipalització de l'aigua, tal com va aprovar la majoria del plenari?
Sí, s'han fet passos. En aquests moments doncs, hi ha hagut uns estudis diferents. En aquests moments ens hem adherit a l'Associació de Municipis doncs, que treballen doncs, per la municipalització del servei de l'aigua. S'estan fent doncs, uns treballs de cares doncs, en un futur, quan sigui assumible el 100% i això no tingui una repercussió en el cost del servei, doncs l'Ajuntament de la Bisbal doncs, pugui municipalitzar, evidentment, el servei d'aigua.
En el seu moment vostès van dir, ho estudiarem i si no s'hi oposa un cost enorme pels ciutadans, ho farem. És a dir, m'està dient ara que això ja s'ha concretat que de moment no es pot fer.
A veure, el que s'està concretant és encara, doncs, a través d'aquesta associació de municipis que ens estan fent uns treballs i uns estudis, veure quin és el moment idoni, donada la situació, la casuística de la situació de la Bisbal, quin és el moment idoni per poder dur aquest en marxa doncs, aquest servei municipal, la gestió municipal, per dir-ho d'una manera, perquè diguéssim, el servei és municipal, una altra cosa és la gestió. Per tant, a partir d'aquí, la gent que hi entén és la que ens ha de dir a quin moment ells creuen doncs, que l'Ajuntament de la Bisbal doncs, pot tirar endavant aquesta gestió directa del servei.
Per tant, això no s'ha avançat en aquesta mesura, s'està estudiant encara.
En aquest moment s'està estudiant perquè és un tema que és complex. Nosaltres pensàvem que podia tenir una velocitat més ràpida, per dir-ho d'una manera, però aquest procés, ens diuen els experts, que vol el seu tempo i vol... Perquè, evidentment, quan tu fas un pas com aquest, el que l'has de fer és en totes les conseqüències i que realment doncs, sigui una millora del servei i que no comporti un increment de preu davant de l'usuari. Per tant, ha de ser una gestió que sigui autosuficient, vol una estructura important i, per tant, aquesta estructura s'ha de veure quin és el moment en què aquesta estructura pot tirar endavant, perquè, evidentment, doncs, suposa una incorporació de personal, tota una sèrie de qüestions que en aquests moments s'està doncs, estudiant quin és el millor moment, repeteixo, doncs, perquè l'Ajuntament pugui assumir-ho. I això s'ha explicat a tots els grups polítics.
Perfecte. Miri, alcalde, li llegeixo un titular del maig de 2017. La Bisbal d'Empordà Empordà rescindeix el contracte a l'empresa d'aigües Sorea. Un altre titular de fa un any, fa pràcticament un any, que és Sorea segueix subministrant l'aigua a la Bisbal amb el contracte anual. I un titular que ens va donar vostè en el govern i oposició que vam enregistrar ara farà un any, sembla que fos ahir, a la Bisbal, que deia que el contracte amb Sorea a la Bisbal es liquidaria aquell trimestre, és a dir, el primer trimestre del 2018. Com està la situació ara mateix?
La situació està que en aquests moments tenim una proposta d'esborrany de liquidació de contracte per part de l'auditoria i gestoria que es va encarregar que fes aquest estudi. Aquesta proposta es va presentar davant dels tècnics municipals, davant de l'àrea d'intervenció i l'àrea de secretaria. L'àrea d'intervenció i de secretaria varen fer uns apunts sobre aquesta proposta que calia que l'empresa auditora revisés. I estem a l'espera que l'empresa auditora ens presenti el document definitiu i aquest document definitiu presentar-lo a tots els grups municipals, a tots els grups municipals en representació a l'Ajuntament, i un cop fet aquesta presentació, l'Ajuntament presentarà aquesta proposta de liquidació de contracte, farà aquesta liquidació de contracte amb el mercantil Sorea.
És a dir, que la situació s'ha acabat allargant més d'un any del que vostè... És a dir, sí, dos anys respecte a quan es va decidir liquidar i un any respecte a quan vostè va dir que es liquidaria, eh? És així.
Sí, la velocitat amb l'administració és més complicada. Els polítics posem una velocitat i una marxa, i quan la cosa passa en mans de tècnics i d'auditors, en porta una altra, perquè és un tema que, evidentment, té una complexitat especial. La liquidació d'un contracte no és una cosa que es pugui fer de forma lleugera, sinó que s'ha de fer, jo crec que s'ha de fer de forma seriosa, i la seriositat en aquest cas de presentar un document que reverteixi i deixi clar i plasmi quines són les condicions que posa l'Ajuntament de la Bisbal en aquesta liquidació de contracte i el que està disposat a assumir i a no assumir. Evidentment, amb el ben entès que l'empresa segurament no hi estarà d'acord, però bé, això ja és una altra història. Un cop llavors aquesta liquidació de contracte estigui feta, llavors sí que la relació amb Sorea s'haurà extingit.
Es descarten indemnitzacions encara a l'empresa?
Nosaltres pensem que l'empresa no se l'ha d'indemnitzar. Nosaltres a l'empresa se l'ha de pagar pel servei prestat, i el servei prestat és el que en aquests moments s'estan fent els càlculs. Evidentment, amb càlculs, és un tema que va més enllà del tema numèric o comptable, sinó que també té una important component jurídica, tinguent en compte que, evidentment, es declara una nul·litat de contracte, per tant, s'ha de fer una revisió dels preus en funció dels preus que hi havia en el contracte anterior, i hi ha tota una sèrie de qüestions que, per tant, no són fàcils d'elaborar, i que jurídicament, a vegades, han plantejat, tant per part dels serveis jurídics de l'Ajuntament com pels serveis jurídics de l'empresa gestora i auditora que ha fet aquesta proposta, han plantejat diferents controvèrsies, no? Per tant, és una qüestió, repeteixo, és una qüestió més tècnica i jurídica que no pas una qüestió política.
A aquesta hora del matí, ja hem parlat abans amb ell, però el tornem a tenir a l'estudi, en Manel Magrinyà, el nostre corresponsal a la Bisbal. Hola, Manel.
Molt bon dia, Dani.
Per si tens alguna pregunta per l'alcalde, tu que controles molt més l'actualitat del municipi.
Home, en tinc un grapat. Molt bon dia, alcalde.
Hola, bon dia, Manel. Bon dia i bon any a tothom, eh? Bon dia i bon any, que no ho he dit a tothom. Sí. No ho he dit abans. Bon dia i bon any.
Igualment.
Aprofito la benentesa.
Molt bé, Lluís. Anem a veure, segur que estem d'acord en que la neteja és un dels dèficits importants que tenim ara mateix a la Bisbal i en que l'incivisme és una de les seves principals causes. També estem d'acord en que les mesures educatives són importants, però també som molts que pensem que cal més fermesa. Tindrem algun dia càmeres que controlin la conducta dels incívics i ens ajudin a perseguir i sancionar les conductes aquestes? Una altra pregunta, una altra qüestió, seria si s'ha estudiat fer la recollida porta a porta com a Salrà i a Verges?
Bé, primera qüestió, hi ha comportaments incívics i els que es detecten es sancionen i es multen. Vull dir, potser no en fem propaganda pel fet de dir hem imposat en aquest trimestre tantes sancions per abocaments incontrolats o incívics que s'han detectat i que s'ha pogut detectar en aquest cas en els ciutadans, deixem dir-ho, que no es comporten bé, però això s'ha fet, hi ha sancions. Després, planteges el tema de càmeres. Jo crec que en aquests moments el que hem de fer és tenir una mica de paciència, per dir-ho d'una manera, perquè hi ha un compromís de tots els grups municipals com deies tu, doncs, en el cas de Solrà i de Verges, doncs, implementar el sistema de recollida porta a porta a partir doncs, de passat l'estiu de l'any que ve, un cop passades les superes eleccions. Aquest és un compromís. S'ha fet l'estudi de la recollida del servei porta a porta. El pressupost d'aquest any doncs, ja inclourà a partir del segon semestre doncs, la implantació i les despeses que comportaran aquesta recollida doncs, porta a porta, el que significarà que tots aquests punts de recollida selectiva, que en aquests moments són el focus d'abocaments incontrolats, desapareixeran. Per tant, posar càmeres per 6-7 mesos ens sembla que probablement doncs, seria una llançar mal llançar uns diners, per dir-ho d'una manera. Eh? Per tant, la solució nosaltres pensem políticament, i aquest és el compromís, repeteixo, de tots els grups municipals en representació a dia d'avui a l'Ajuntament de la Bisbal, que assumeixen com a seu el compromís de cares doncs, a les properes eleccions doncs, de la implantació d'aquest sistema doncs, de recollida porta a porta.
Canviant de tema, si et sembla, la majoria de municipis del nostre entorn ja tenen aprovats els pressupostos del 2019. Quina és la raó perquè no sigui així en el cas de la Bisbal?
La raó és que estem acabant d'ultimant, ja està, és a dir... primer de tot, la realitat de la Bisbal és que és un govern de tres partits polítics, per tant, s'han de recollir les diferents sensibilitats de les tres formacions. Això a vegades, doncs, en govern, en majoria absoluta, un govern en dues formacions, doncs, és més senzill, i per tant, doncs, en aquests moments estem ultimant doncs, els detalls doncs, per presentar doncs, el pressupost en aquest ple del mes de gener.
Fantàstic. Escolta, l'altre dia vam tenir aquí els veïns del barri del Convent, que vam parlar d'un seguit de coses. Ens podria explicar com està el tema actualment, el tema de les sessions dels espais comunitaris a l'Ajuntament per part dels propietaris?
Bé, en aquests moments doncs, hi ha hagut un treball doncs, que va ser doncs, el de recollida de totes les finques registrals doncs, dels propietaris i titulars de les finques registrals dels pisos de Sant Francesc. Per tant, hi ha una coordinació entre Ajuntament i els representants de l'Associació de Veïns del Barri del Convent doncs, de posar en solfa i en coneixement de tots els veïns quin és el guany que rebran doncs, amb la cessió d'aquests terrenys i el compromís, doncs, evidentment, automàtic doncs, de l'Ajuntament d'adequar aquests espais lliures doncs, i deixar-los de forma digna i que els veïns doncs, en puguin gaudir plenament. El tempo, doncs, em penso que el coneixes tan bé com jo, és a dir, en aquests moments doncs, hi ha unes reunions doncs, per part de l'Associació de Veïns doncs, de posar-se en contacte amb els propietaris dels pisos a partir de que aquestes reunions estiguin fetes hi ha una reunió a l'Ajuntament conjuntament doncs, amb l'Associació de Veïns per explicar, presentar el document doncs, de cessió que han de signar i un cop aquest document estigui signat doncs, l'Ajuntament posarà fil a l'agulla doncs, a l'adequació d'aquest espai.
Clar, aquí teníem un dubte que és que si això no ho signen tots els veïns, calculàvem l'altre dia que són uns 260 habitatges, si no ho signen tots, això no es pot aprovar.
Bé, pot haver-hi la cessió per part d'uns quants, i en el cas d'aquí hi hagués alguns que no estiguessin disposats a fer-ho, el que l'Ajuntament té el mecanisme llavors de l'expropiació.
Expropiació. Mm-hmm. Clar, això no és una... També ho parlàvem amb l'Associació de Veïns l'altre dia. No és una qüestió que es pugui resoldre abans del maig, o m'equivoco?
Jo tinc l'esperança que sí. En aquests moments, diguéssim, el que fa referència a 260 és en el conjunt dels dos blocs de pisos. En el que fa referència al primer cas, als pisos de l'Avinguda de Sant Francesc, que són menys veïns, el que varen decidir com a estratègia era dir, escolta, fem una cosa, comencem pels blocs de pisos on hi ha menys propietats, perquè el bloc de pisos on hi ha més propietats, un cop vegin el resultat d'aquesta sessió que comporta, el que suposa la millora d'espais, doncs, per dir-ho de manera, és una forma doncs, d'engrescar més a la gent que llavors ho faci. És a dir, tenies dues opcions, o començar pel bloc més important, el del piso Sant Martí, o començar pel bloc doncs, allà on hi ha menys habitatges i menys propietats, que és el piso Sant Francesc. Per tant, vam decidir, comencem per piso Sant Francesc, serà més fàcil, serà més senzill, la repercussió visual es veurà doncs, de forma més immediata, la millora, per tant, llavors serà el següent pas llavors serà anar a abordar doncs, allà on hi ha més habitatge, que és en els pisos, en el bloc dels pisos de Sant Martí.
Una altra qüestió, alcalde. Les obres de l'Ajuntament Vell haurien d'estar acabades des de fa molts dies. Com és que no ho estan encara?
Ja ho estan. Les obres de l'Ajuntament ja ho estan. Ara, en aquests moments, el que es tirarà endavant és la licitació de tot el que ha de ser el mobiliari cada farcir, diguéssim, l'antic Ajuntament, doncs amb els diferents serveis que s'hi volen donar. i per tant, doncs, bé, a partir de que la licitació de mobiliari i l'adjudicació estigui feta, jo estic convençut que al final d'aquest primer trimestre d'aquest any, doncs, l'Ajuntament Vell doncs, estarà en marxa i en funcionament i a servei dels ciutadans.
Manel, tenim temps de fer una darrera pregunta.
Doncs m'agradaria parlar de les obres, ja que no heu parlat de l'Ajuntament Vell. A veure, s'estan fent un munt d'obres ara a la Bisbal, però en alguns casos sembla que hi ha alguns problemes, alguns veïns no estan massa contents. Per exemple, el cas de l'asfaltatge de l'Avinguda Josep Irla s'està dient que bé, que s'estan posant parxes però que no resol realment el problema. I un altre punt, si em perdones, seria el tema del paral·lel, que s'estan fent aquestes obres, però els veïns segueixen dient que les voreres són molt estretes. Què tens que dir, Lluís?
Aviam, jo primer tema, el que s'ha fet a l'Avinguda Josep Irla no és el que es farà a l'Avinguda Josep Irla. És a dir, en aquests moments, doncs, degut a l'episodi de pluges importants, haver-hi una malmesa del ferm, i el que s'ha fet és, a l'espera de l'execució de les obres tal com han de ser, perquè en aquests moments s'està redactant el projecte de renovació de tot el que fa referència a l'asfaltat del Josep Irla, i recordo que en aquest que també el que comportarà és que en el seu moment, quan es va fer aquesta urbanització, va haver-hi connexions errònies, males connexions d'aigües de clavegram, de l'aigua de residuals amb la xarxa d'aigües pujanes. Per tant, tot aquest això se reforma perquè, evidentment, el que comportava també en el seu moment era problemàtiques en determinades comunitats de pisos. Per tant, aquest projecte s'està en aquests moments en fase de redacció. A final de mes hauríem de tenir el projecte ja acabat i, per tant, faríem la seva aprovació, i un cop feta l'aprovació faríem la licitació. Per tant, hi hauria tota una renovació pel que fa referència a l'asfaltatge de l'Avinguda Josep Irla i del corredor de Minyoles. Això és una part, eh? Tema voreres. Aviam, jo vaig explicar en el seu moment, amb les reunions que vaig tenir amb els veïns, és a dir, a veure, la problemàtica del carrer Paral·lel, la que va sorgir el mes d'agost del 2015, la problemàtica del carrer Paral·lel el que comportava era una actuació de renovació de tot el que era, feia referència al servei de la xarxa d'aigua i de clavegueram. Una renovació integral del carrer ha d'anar lligada en paral·lel a una renovació que s'hagi de fer a l'Avinguda de l'Aigüeta. Perquè el carrer Paral·lel té unes consonàncies i té una realitat doncs, que va més enllà del que fa referència doncs, a la mobilitat que puguin tenir els veïns en aquest sector. Una obra que comporta, en aquest cas, que era el que feien el plantejament, i jo els vaig dir, en els veïns, dic, una cosa és la renovació de la xarxa d'aigua i clavegueram més l'asfaltatge nou, i l'altra cosa és una renovació integral del carrer que comporta un sobrecost molt més important, molt més elevat, que comporta l'aportació dels veïns, que comporta contribucions especials, com està passant en les obres del nucli antic, quan fas una actuació integral d'aquest tipus, i que comporta també intentar buscar un cofinançament, perquè en aquest cas, en les obres d'aquestes característiques, buscar un cofinançament extern, ja sigui d'altres administracions, doncs fa que la despesa que hagi d'assumir l'Ajuntament, que és el conjunt dels ciutadans de la Bisbal, més els veïns, a través de contribucions especials, doncs sigui menor. I aquest no era el cas ni era el moment en què s'havia plantejat aquesta obra. Independentment d'això, el que sí que hem decidit és que, evidentment, les voreres actuals són les que són i estan malament. Però dintre de l'estar malament el que farem serà alguna actuació de retoc i de millores perquè aquestes voreres doncs, estiguin més transitables del que són en aquests moments.
Perfecte. Manel, si us sembla, faré jo l'última pregunta, que és que, ja ho sabem, l'alcalde no repetirà en aquestes eleccions municipals del maig. El candidat d'Esquerra serà Enric Marquès, però tindrà alguna participació a les eleccions, a la llista, en actes? Ja s'ha decidit això?
No, això no s'ha decidit, no s'ha parlat, en tot cas jo crec que i ara ja transmeto una opinió personal, vull dir, no l'he parlada ni amb la secció local ni ningú, però jo crec que en el cas meu, en què durant tants anys he sigut el cap visible d'Esquerra Republicana, jo crec que el que aquí realment ha de tenir el pes i el protagonisme, i que és així com toca i com ha de ser, és el que el nou candidat, l'Enric Marquès. a partir d'aquí jo estic disposat a col·laborar amb allò amb què a mi se'm demani. En aquest sentit no tenc les portes a col·laborar activament amb la campanya si així se'm demana. Però crec que en un moment de relleu i en un moment de canvi el protagonisme no li correspon a Lluís Saiz, que és el que marxa, sinó que el protagonisme li correspon a Enric Marquès i la candidatura doncs, que Enric Marquès pugui presentar, que segur que serà la millor candidatura que es presentarà a les eleccions municipals el 2021. El maig, el maig d'aquest any. A veure, jo crec que Lluís Saiz ha decidit ha pres una decisió personal, que ja la tenia presa de fa temps, que era de posar punt i final a una etapa personal, i que en aquest cas, evidentment, la meva col·laboració serà tota la que se'n demani, però jo crec que el protagonisme que haig de tenir ha de ser el mínim possible.
Alcalde Lluís Saiz, moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí, i moltes gràcies, Manel.
Un plaer, com sempre.
Gràcies a vosaltres. Molt bon dia a tots.
Molt bon dia, que vagi molt bé. Manel, de seguida ens tornem a escoltar perquè encara hem d'explicar més notícies sobre la Bisbal, però abans passem per, si no m'equivoco, passem per Palafrugell. Gerard, perquè el cap de la policia local de Palafrugell, David Puertas, ha explicat aquest dijous al Supermatí de Ràdio Capital la situació actual del cos de seguretat del municipi. Durant l'entrevista va fer pública una nova campanya sancionadora que tenen en marxa per reduir la dependència i l'ús del mòbil al volant. Endavant, Gerard.
A partir de la nova normativa, David Puertas ha explicat al Supermatí de Ràdio Capital que tenir el mòbil a la mà ja és sancionable. La sanció pot arribar fins a la retirada dels 6 punts del carnet de conduir, perquè tenir el mòbil a la mà ja és considerat una distracció. En els últims anys, la conducció amb el mòbil s'ha disparat arribant a xifres mai vistes. És per això que amb la nova campanya volen evitar la necessitat de contestar de manera immediata. Una immediatesa que, com ha dit Puertas, arriba a provocar la mort dels conductors.
Aquella immediatesa que volem tenir a l'hora de contestar es provoca o fa que nosaltres intervenim en molts accidents, no? I parlo a nivell general com a policia, que tinguem greus accidents, que tinguem morts per aquestes coses, no?
Pel cap de la policia local de Palafrugell, el seu repte és aconseguir fer una campanya sense haver de posar cap sanció. Això voldrà dir que la gent està fent les coses bé, com ha destacat a Ràdio Capital. Fins abans d'entrar al cos de la policia local de Palafrugell, David Puertas era el cap dels Mossos d'Esquadra a la Bisbal d'Empordà. Durant els últims mesos, al municipi palafrugellenc han augmentat les confiscacions per substàncies estupefaents i les detencions per atemptats contra la salut pública. Segons ha explicat Puertas, al cos policial municipal estem treballant per una tolerància zero.
Més notícies a Sant Feliu de Guíxols. Una notícia important de Sant Feliu de Guíxols, perquè el Comitè d'Ètica Municipal i Bon Govern arrenca aviat. El mes de desembre, el ple municipal de Sant Feliu va aprovar aquesta creació del comitè i Josep Rius serà el síndic municipal de Greuges, era el síndic municipal de Greuges i serà el president d'aquest comitè, Maria Monteis.
Exacte. El mateix president ha valorat molt positivament l'aprovació del comitè en el ple municipal del desembre amb els vots a favor de l'equip de govern, el PDeCAT i el partit municipal Més. El principal objectiu és assessorar el govern i a la resta d'òrgans municipals. A més, Rius afirma que el comitè haurà de vetllar per resoldre dubtes que puguin plantejar-se respecte a la seva interpretació i aplicació, impulsar mesures de formació en prevenció d'actuacions contràries als valors ètics, en la conducta i, en general, en el bon govern, conclou. Una de les tasques que tindrà també el president serà la d'elaborar una memòria de tota l'actuació que s'hagi dut a terme.
I amb l'inici d'any arriba a Palafrugell una de les campanyes gastronòmiques més emblemàtiques de Catalunya, la Garoïnada. Aquest any el municipi celebrarà la seva 28a edició entre els mesos de gener i març.
El dia 11 de gener comença la garoïnada a Palafrugell i una desena de restaurants ja es preparen per acollir aquesta cita gastronòmica del municipi. Els establiments oferiran un menú amb un entrant de garoïnes i un plat alternatiu en funció de cada restaurant, a més del postre. El preu pot variar entre els 40 i 45 euros. Amb la voluntat d'atraure visitants a la garoïnada, s'ofereixen diverses opcions per passar el cap de setmana al municipi o bé descomptes en els productes. Per exemple, passar un cap de setmana amb allotjament i menú, fer sortides en vaixell per conèixer l'entorn, visitar els diferents equipaments municipals amb el tiquet Palafrugell Més. Si voleu visitar Palafrugell durant la garoïnada, podeu trobar aquestes i altres opcions a la pàgina web de Ràdio Capital.
L'acte de presentació de la candidatura a l'alcaldia de la Bisbal de Xevi Font va estar arropat pel president del PDeCAT, David Bonvehí. Estem parlant concretament de la presentació de la candidatura de Compromís per la Bisbal que es va fer ahir i que hi va anar en Manel Magrinyà, que té tots els detalls.
Efectivament, i també era present a la sala la regidora Cati Vilà, que acompanyarà Xevi Font com a número 2 de la candidatura, mentre que Núria Casanyes, també regidora, serà la número 3. David Bonvehí es va referir d'aquesta manera al candidat bisbalenc.
Content que en Xavi encapçali la llista amb aquest esperit aquí a la Bisbal. Crec que la societat i la ciutadania busca projectes polítics on el pal de paller hi hagi segurament un partit, com pot ser el Partit Demòcrata, però que siguin molt més oberts, àgils i molt més adaptables a la societat, molt més sensibles a les diferents matisos que avui en dia hi ha en els pobles, i per tant creiem que la presentació que avui fem amb el candidat, amb en Xavi, doncs, és de les millors ofertes electorals que podem oferir aquí al poble de la Bisbal de l'Empordà.
De moment, Xavi Font no va confirmar cap altre nom de la llista, que, segons ha manifestat, està obert a independents que vulguin treballar per la Bisbal.
Treballarem i treballem per millorar els resultats del 2015. En aquesta llista és benvingut tothom que vulgui treballar per la Bisbal. I des del municipi, doncs, treballarem per una plena independència i una plena república.
Tampoc es va voler pronunciar sobre quins podrien ser els possibles pactes postelectorals. En principi no va descartar cap formació ni vol excloure ningú, si bé va mostrar la seva preferència per col·laborar amb gent jove o nova, allunyada de la que va denominar com a vella política. En tot cas, va manifestar que calia esperar a veure els resultats abans de parlar de possibles pactes.
I ara, al Supermatí de Ràdio Capital, és l'hora dels esports. La prèvia esportiva del cap de setmana i la Laia Bodro. Cada divendres la Laia Bodro ens portarà una prèvia dels esdeveniments esportius més destacats del Baix Empordà. Un regal de Reis, un regal de Reis. En tennis, la begurenca Paula Badosa, número 147 al rànquing de la Women Tennis Association, juga el pas al quadre gran de l'Open d'Austràlia contra Marta, a veure si ho diríem bé, Marta Kostyuk.
Ahir la matinada va derrotar a l'Índia Ankita Raina per 4-6, 6-2 i 6-4 a la segona ronda de la prèvia de l'Open d'Austràlia. Es jugarà el pas al quadre final contra una jove promesa d'Ucraïna, Marta Rostiuk, que l'any passat, amb només 15 anys, va arribar a la tercera ronda del Gran Slam d'Austràlia. Per l'altra banda, la tennista de Palafrugell, Aliona Bolsovia, va caure derrotada per la polonesa Iga Swiatek en la segona ronda de classificació.
I passem al futbol. El Palamós tanca la primera volta el diumenge a casa contra el Llagostera B.
Després d'un 2018 convuls, el Degà espera començar amb bon peu aquest 2019 i continuar amb la lluita per intentar tornar a tercera divisió. L'equip de Salamero va acabar l'any amb un valuós empat a 0 al camp del líder, el Girona C, i es va situar quart amb 27 punts. Diumenge a les 5 rep la visita del filial del Llagostera, que va 12è amb 19 punts.
I aquest cap de setmana el Guíxols ha de guanyar per no perdre el tren de l'ascens.
Els blaugrana van acabar l'any amb una derrota cruel al camp de l'Escala, que va recuperar el liderat de la categoria. Aquest diumenge a les 4 rep el Camprodon, 12è amb 19 punts, i necessita guanyar per no despenjar-se. El Vilartaga es visita diumenge a 3:45 al camp del Base Roses, 18è amb 9 punts, rival directe en la lluita per la permanència.
I atenció, perquè a tercera catalana aquest cap de setmana tenim jornada de derbis baixempordanesos. La jornada ens portarà fins a 3 derbis. El grup 15, Pals Atlètic, que l'última jornada va vèncer el Begú i ara rep el Torroella. Més notícia, derbis. El Llançà, el segon classificat, visita el Bisbalenc diumenge a les 4 i el Begú visita el Cistella. I al grup 16 hi ha 2 derbis. derbis, el Calonge Palafrugell, i en què el Palafrugell necessita guanyar per aguantar la pressió dels rivals directes per l'ascens de segona catalana, i un altre derbi, Sauleda, 14 amb 14 punts, contra el Sant Antoni, penúltim classificat amb 9 punts. I en altres esports, el Sol Gironès Bàsquet Bisbal, el corredor Mató de Palafrugell i el Sanglas tornen a les seves respectives competicions després d'aquesta aturada nadalenca.
El Sol Gironès Bàsquet Bisbal visita diumenge a 5:45 la pista del Cerdanyol al dia, 8è classificat, empatat de punts amb l'equip de la Bisbal. Tots dos amb 6 victòries i 5 derrotes. En hoquei, el corredor Mató rep dissabte a les 8 del vespre el Lleidanet Aplicat, 11è amb 12 punts. L'equip de Palafrugell vol continuar a dalt aquest 2019 i necessita guanyar per no perdre la segona plaça a la classificació. I en rugbi, els Senglars de Torroella, quarts amb 8 punts, visiten demà a les 4 al Sabadell, 11è amb 1 punt.
I a aquesta hora del matí, a les 8 i gairebé 56 minuts, saludem l'Albert Aparicio. L'Albert, com estàs?
Hola, bon dia, Dani. Molt bé, amb una mica de fred.
Sí. Perquè jo crec que més enllà de tot el que hem explicat, la notícia és que fa fred. És la notícia d'aquesta setmana, eh? Tothom en parla.
Sí, així és. La notícia és la fred tan forta que ha entrat amb aquest vent de tramuntana, sobretot. També les ratxes de vent a destacar. Per exemple, la Bisbal s'han superat els 76 km per hora, o a la Tallada d'Empordà han fregat els 80 km per hora.
Clar, han tingut això, un temporal de vent, no?
Sí. Bueno, una entrada de vent de nord que ens ha portat aquesta baixada de les temperatures. Comentar una cosa, que el termòmetre ha marcat registres més baixos els dies que no feia vent, per exemple, dimarts i dilluns, que no pas ara que ha entrat el vent i fa que la temperatura mínima que marca el termòmetre sigui més alta. Això sí, la sensació a causa del vent fa que sigui molt més baixa.
Queda clar, queda clar. Espera un segon, Albert, intentem millorar un moment l'àudio. Bé, ho hem intentat. En tot cas, quin temps ens espera per aquests dies?
Doncs de moment continuarà l'ambient fred avui i demà, però ja comença a recuperar-se la temperatura. De fet, demà la temperatura màxima ja podrà superar els 10-12 graus i diumenge ja tindrem una mínima i una màxima que seran forces més altes. Una mica més de núvols prims que entrenyinen una mica el cel, però en general la setmana que ve la començarem amb sol també, amb pujada de les temperatures i abandonarem l'ambient tan fred que teníem. Farà fred, però no tant.
Escolta, Albert, què et sembla si saludem en Marc Clapés? Marc, com estàs?
Hola, bon dia.
Hola, Marc, bon dia.
Aquí amb un bon jersei, perquè fa un fred que pela, eh? Albert, jo estic ja cansat.
Sí, jersei, gorro i guants.
Jo trobo que des d'aquests meteoròleg aquí a Ràdio Capital encara està fent més fred, trobo.
Fa més fred.
Sí, no sé d'on l'has portat.
Falta la neu, però.
No marxis, per això, perquè, escolta, ets bona persona, trobo.
No, i ho fa bé. Ho fa bé,
sí, ho fa bé. De vegades ho endemina i tot, sí, és veritat.
Carai, sí, gràcies. Sí.
Escolteu, queda menys de 2 minuts per acabar el programa. Començarà el Matí Capital amb en Marc Clapés. Què tenim avui, al Matí Capital?
Avui tenim moltes novetats, perquè avui s'acaba d'estrenar la nova cançó de Calvin Harris, amb Rock and Bone Man, que té un rotllo molt, molt guai, i l'escoltarem al Matí Capital. I també una cançó de Sam Smith, entre moltes altres coses.
Molt bé, i a les 11 el butlletí informatiu.
Ah, sí, i tant, el butlletí informatiu. També tindrem l'Àlex Mata, en Martí Seguer, en fi, una mica de tot.
Escolteu, tots dos, moltes gràcies.
Vinga.
Espero, Marc, que el Matí Capital sigui menys accidentat que el supermatí d'avui. Hem de demanar disculpes un altre cop a tots els oients. I també disculpes a l'Albert Aparicio, perquè hem hagut de fer la secció molt ràpid, però són qüestions del directe.
Bueno, Albert, si vols, el pot ser una estona més en el meu programa, eh? Tenim 3 hores, vosaltres.
Molt bé, que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Vinga, vinga. Que vagi molt bé a tothom. Nosaltres ara sí ens acomiadem del programa. I ho fem agraint, perquè ho fem poc, l'assistència tècnica d'en Martí Seguer, que en les qüestions, quan hi ha problemes tècnics, sempre és allà per ajudar-nos. Martí, moltes gràcies, i moltes gràcies a tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Nosaltres hi tornem dilluns. Que tingueu molt bon cap de setmana i us deixo amb en Marc Clapés.